minut i arribarem a dos quarts de 12 del matí. Sergio Morales, què vas veure ahir?
Doncs ahir va tocar veure futbol, i això va molt lligat al tema...
Ahir tenies futbol, tenies handbol, tenies
tot,
futbol de primera, futbol de segona...
Esports, en general.
Hi havia de tot. De fet, un cap de setmana gairebé mai deixa de ser esportiu.
Exacte, i és que aquest és un dels motius que ens porten avui a parlar del tema que parlem. Avui podem parlar dels late nights, que són aquest format que pràcticament s'ha perdut. Recordem, Cròniques Marcianes, el Buenafuente, Noche H també, són un format de televisió que ara pràcticament doncs, no trobem a la pantalla petita, i ara analitzarem per què i què ha passat perquè això deixi de tenir la repercussió que tenia abans. Abans, però, com sempre, repassar les audiències de la televisió d'aquest cap de setmana. Si marxem a dissabte a la nit, trobem La Sexta Noche, que és un programa que es va estrenar, d'Iñaki López, a La Sexta, que va debutar amb una entrevista a Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo, amb un 7,7%, que no està malament per un programa debut que arriba sense fer massa soroll.
A quin canal hem dit?
A La Sexta.
A La Sexta, sí.
Dissabte, a La Sexta.
Hi ha 1, 2, 3...
A la 1. La Sexta, 1. Això és curiós, La Sexta, que és un 6, i li poses un 1 després.
Home, entrevistes al director del Mundo.
Doncs mira, sembla que no va tenir una gran acollida, però per començar amb un 7,7 no està gens malament, i més tenint en compte que competia amb El Gran Debate de Telecinco amb un 12,8% de l'audiència, i també amb el peliculón d'Antena 3, que era Los Próximos Días, que va treure un 18,9%, més de 3 milions de persones veient aquesta pel·lícula.
Per tant, és en horari de...
Prime time. Exacte, per tant, lluitant aquesta hora i treure aquests números, ser La Sexta, doncs és un molt, molt, molt bon resultat. D'altra banda, el Sálvame Deluxe divendres va celebrar el seu programa 200 i va liderar la nit dels divendres. Va tornar dissabte a Hermano Mayor i també van tenir el Caso Born a Tres Espanyola amb un 12,3% de l'audiència. Per tant, audiències com sempre habituals a Antena 3 i Telecinco al capdavant. Dijous vam tenir el que tothom esperava que passaria, i és que Telecinco va arrasar el prime time amb 6,2 milions d'espectadors, és a dir, 28,6% de l'audiència en el partit Barça-Màlaga de Copa del Rei. Quan hi ha futbol, això sempre s'endú el gat a l'aigua. També el Cuéntame va treure un 15,8% i el Barco un 10,8%. Ha caigut en picat l'audiència del Barco, però si ha de competir amb el Cuéntame, és normal que es ressenteixi tant d'aquesta competència tan dura que té a l'altra banda. És molt complicat contraprogramar Cuéntame.
Cuéntame, els seus fidels no l'abandonen, eh?
Mai. I a més atrau moltíssima gent. Recordem que aquesta sèrie és de les poques sèries genuïnament de l'estat espanyol que ha pogut ser exportada arreu del món, però no una versió, sinó la mateixa sèrie doblada. Itàlia, de fet, té moltíssim èxit i funciona molt i molt bé. Per tant, és una sèrie molt ben feta, tot i que ja això d'allargar-la tant comença a ser absurd, i amb l'àvia que segueix viva. A mi això és una cosa que em preocupa bastant. Aquesta dona deu ser immortal. I dimecres, Expedición Impossible, que va tornar amb el Calleja al capdavant amb un 8% de l'audiència, i hay una cosa que te quiero decir, que és aquest programa de Telecinco, que va treure un 17,4%. Per tant, molt, molt bona audiència. De moment, a hores d'ara, encara que sembli impossible, no hem pogut recuperar audiències de l'embol d'ahir. Haurem d'esperar i estar pendents de quina audiència va treure, però a hores d'ara...
Home, 14.000 persones eren al Sant Jordi.
Doncs imagina,
això està comprovat.
Suma els dies que va veure per la televisió, els que va sentir per la ràdio, que deu ser moltíssima, moltíssima gent.
I una mica amb el tuit del president de Ciutadans, Albert Rivera, sembla ser que molta gent s'hi va volcar.
Segur, ja.
Amb els hispanos, amb aquest sobrenom que s'ha posat a la selecció espanyola.
Tu saps per què li diuen hispanos? Jo no ho sé pas, eh? A mi és una cosa que em sorprèn bastant.
No, només li diu la no he entrat roca, a informar-me'n.
Caram. La NBA, que li diuen els de bàsquet, en fi, sempre busquen els seus noms.
Uns hispanos que tenien, com sempre, molta representació, de fet, catalana, eh?
Clar, aquí hi ha qualitat de l'embol, aquí, és normal. Doncs ni Fórmula TV ni Vertele.com, que són dues webs de referència per agafar el món televisiu a internet, no han presentat encara les audiències d'aquest partit. Per tant, això haurem d'estar ben i ben pendents per saber què se n'extreu d'aquest partit. Anem al tema de la jornada d'avui.
Els Late Night Show.
És un tema que hem comentat en més d'una ocasió aquí al Sant Cugat a Fons, de què passava amb els Late Night Shows, que són aquests programes que es fan a una franja horària de dos quarts de 12 de la nit fins a 3 quarts de 2, més o menys. És la franja horària. Per començar a saber què ha passat amb això, hem d'anar a les arrels, i això ens porta als Estats Units. és The Tonight Show, de Jay Leno, un dels programes més antics, des del 1992, que s'emet aquest programa amb el Jay Leno. Ja segur que, que sabeu qui és aquest home amb el tupé, cabell blanc, així grassonet una mica, molt simpàtic, com tu, com tot bon presentador de Late Night Show.
M'havia semblat que anaves a dir com tu. Sí, gràcies.
Sí, bé, jo sóc molt agradable, ja se sap això. D'altra banda, els Late Night van més enrere, no va començar el 92 amb aquest programa del Jay Leno, sinó que hem de marxar al 1962, que es va començar a emetre aquest mateix programa de Tonight Show amb un altre presentador, en Johnny Carson, que el presentava, i el Jay Leno li va agafar el relleu. De fet, el Jay Leno va ser qui va començar a tenir una gran audiència en aquest programa. I també hi ha d'altres, com el Conan O'Brien, com el David Letterman. Hi ha molts presentadors molt i molt reconeguts als Estats Units que tenen molt i molt bones audiències, aquelles hores intempestives, que li podem dir. A partir de, recordem, 11:45, 1:45, és l'horari del Late Night. Doncs és un tipus de programa que, per qui no el tingui massa ubicat, aquí el podem comparar amb el Buenafuente, fins i tot amb Cròniques Marcianes, quan el feien llavors, vaja, un programa on un presentador té els seus col·laboradors, fa entrevistes, hi ha música en directe, sempre en públic, molta participació del públic, amb la banda en directe, crec que és un dels trets més representatius d'un late night. Molt acollidor tot, no falta una tasseta mai a la taula, o sigui, molt d'estar per casa, però alhora amb molta elegància. El presentador acostuma a ser sempre un humorista. També tenim l'excepció del Sardà,
Javier Sardà,
que bé, humorista no és, però té la seva gràcia, però Buenafuente sí que el podem considerar humorista directament. D'altra banda, és un programa, és un tipus de format que va tenir molt bon funcionament aquí a l'estat espanyol. Recordem que aquí a Catalunya vam tenir el Jordi González amb Les Mil i Una, que va durar 5 temporades, aquest programa, un dels programes de la televisió catalana més vistos de la història, Les Mil i Unes. Per tant, de moment la cosa va començar amb bon peu. D'altra banda, el Pepe Navarro, amb Esta Noche Cruzamos el Mississippi, que també va tenir una molt i molt bona acollida, i jo sempre recordo d'aquest tipus de programes, també la Sonrisa del Pelícano, que també del Pepe Navarro. Sempre recordo aquests programes, els comiats que han tingut, que han estat molt espectaculars. S'acaba, ostres, que fort, com és que s'acaba? Clar, no, s'acaba perquè l'audiència no ha respost. Són hores molt complicades i a vegades respondre als mínims d'audiència es fa molt i molt, molt complicat.
O per això, perquè se n'ha fet ja un abús del format.
Totalment.
I ja cansa.
Això és un tema que ara entrarem, l'abús del format, hem vist això. Teníem Cròniques Marcianes, aquest potser és el més exitós que hem tingut mai. 9 temporades de Cròniques Marcianes amb el Javier Sardà al capdavant, un programa que va començar molt bé i depèn com es miri, va acabar millor encara.
Tu veies Cròniques Marcianes?
Jo era petit quan el feien, però tinc records de Cròniques Marcianes.
Bueno, no ens se separa en gaires anys d'edat, a tu i a mi.
Quan fa que va acabar Cròniques Marcianes? Fa 10 anys, pràcticament, eh? Fa temps. Sí que recordo bé Cròniques Marcianes, però no era fan, ni el veia, ni la veia sovint.
Potser els que volien avançar la seva adolescència sí que ho feien.
Ah, amic. No, però bé, a més el feia molt tard, començava a 11:45, si no vaig errat. Llavors era una hora que era tard, ja. Si no estava al llit, estava a punt d'anar al llit amb aquella època. Jo, el Cròniques Marcianes era un guirigall, aquell programa, totalment. Amb el Boris, amb el Xavier Deltell, amb el Toni Clapés quan hi sortia. Clar, era molt boig aquell programa. Era una mica com el que passa ara mateix en el versió RAC1 del Toni Clapés. Era tot molt boig, però tot encaixava molt i molt bé. Clar, què va passar? Que amb el temps es va anar pervertint. Aquesta bogeria es va pervertir una miqueta. Amb els de Gran Hermano, Operación Triunfo, que van començar a entrar. Jo sempre recordaré un programa de Cròniques Marcianes que va ser el dia després de la final d'Operación Triunfo 1 amb el David Bisbal, Bustamante i companyia, que per fi, quan va acabar amb Tres Espanyol el seu contracte, van poder concedir entrevistes a altres cadenes. I el primer programa que va comprar aquesta entrevista va ser Cròniques Marcianes. I tinc la imatge de veure el Bustamante i el Bisbal embogits saltant al públic, una cosa espectacular. Cròniques Marcianes, al cap i a la fi, és l'excepció una miqueta. És el programa estrany respecte als late night shows. Aquest no tenia aquesta elegància que tenia la resta de programes. Això sí, un programa mític, Cròniques Marcianes, jo vaja, almenys jo tinc un bon record al cap i a la fi de Cròniques Marcianes, però que va morir d'èxit per una part, i per l'altra va haver-hi un senyor que es diu Andreu Buenafuente, que quan va arribar a la televisió, diguem, a Estat Espanyol, se'l va menjar. Va fer un programa que no s'estava acostumat a l'Estat Espanyol, sí que s'estava acostumat perquè havien vist el Pepe Navarro fent-ho, però sí que estava una miqueta oblidat. I ho va fer molt i molt bé. El Buenafuente, quin problema
té? Pepe, que no Pere Navarro, eh?
Pepe Navarro, no. El Pere Navarro no el veig jo massa bé fent un late night show. Seria difícil, diguem-ho així, d'una manera suau. Andreu Buenafuente arriba al 2005 a Antena 3. Després va saltar a la Sexta i després va tornar a Antena 3. El Buenafuente, el problema que té és que fa les coses molt ben fetes, però en aquest format sembla que es queda una miqueta estancat i no arriba a innovar. Pels fidels, molt bé, però per agafar audiència nova arriba un moment que dius, ostres, si és el mateix que la temporada passada. Llavors caldria renovar-se una miqueta. Aquest és un dels motius pel qual podria estar morint aquest format, el Leina. Recordem que estem repassant per què ha mort aquest format. També teníem Noche H, que el presentava la Eva H, però ho va deixar perquè ella va voler agafar-se un any sabàtic. O sigui, va ser una cosa bastant curiosa. Però el temps que va estar la Eva H en aquest programa va aconseguir a fer una competència molt dura per l'Andreu Buenafuente, que és una cosa que ningú s'esperava en aquell moment. També era una cosa que es feia, no difícil, sinó que era innovadora que una dona es posés al capdavant d'un late night, que és un programa que estem molt acostumats a veure amb homes amb corbata, per entendre'ns. Buenafuente, el Navarro, després els Estats Units, el Jay Leno, tota aquesta gent, doncs era diferent i ho va fer molt i molt i molt bé, amb col·laboradors molt talentosos, podríem dir. Doncs Buenafuente va deixar de fer aquests late night, de fet no fa tant que va fer l'últim programa a Antena 3, que no va tenir massa èxit. I clar, hem de preguntar-nos per què aquests programes no acaben de funcionar. Sí que és cert que han de mirar per l'audiència aquestes nits no és la més bèstia, l'audiència més grossa la trobem al prime time. Aquí no és la més gran, però clar, s'ha de mirar que la qualitat sigui bona, que l'audiència sigui una mínima, i no acaben de quallar. Llavors hem hagut de buscar una miqueta, no a les televisions principals, sinó que en aquesta ocasió l'amenaça ve de fora, de les emissores secundàries de la TDT. I amb això hem de marxar al programa que ha causat tot aquest enrenou. I no és un altre que Punto Pelota.
Ya he llegado del trabajo, cansado y hasta arriba. Mis pies ya me han dicho que tienen fatiga. Mis ojos en busca del blando sofá. Ha acabado la jornada y no me he enterado si mi equipo ha ganado en la Champions, la Liga, en la Copa, yo sé quién me lo va a contar.
Punto Pelota. Què hem de dir de Punto Pelota, el programa del Pedrerol?
Ja té competència aquest, no? Futboleros. De Marca Televisió.
Exacte, Futboleros, i però que obri la llauna va ser Punto Pelota. Amb el Pedrerol, acompanyat del Roncero, del Paco Bullo...
Van ser ells i Punto Pelota.
Tot aquest, el Lobo Carrasco, sí, i després Futboleros va arribar després de Punto Pelota. Clar,
i ara ha tornat a Estudio Estadio.
Ara torna a Estudio Estadio, senyor. Per tant, tenim una altra amenaça pel Late Night, però Estudio Estadio veurem si es rebaixa el nivell que tenen Punto Pelota i Futboleros.
Esperem que no, perquè abans de desaparèixer era una altra cosa.
Era un programa molt seriós, de molta qualitat, i que va ser una gran pèrdua per la televisió.
Per cert, no sé si algun dia analitzarem els hat-tricks, hat-trick Barça, hat-trick Espanyol, hat-trick Internacional.
Ja arribarà, ja.
Ahir vaig veure per primer cop el hat-trick Barça, de fet, bé, el resum del Barça, i després ja el vaig abandonar. Em guardo els comentaris.
La gran pregunta és si el Girona puja a primera, tindrem hat-trick Girona? Això és una gran pregunta que s'hauran de fer els companys de Televisió de Catalunya.
Em sembla que pels amics d'aquelles terres... vaja.
I a més que...
Ho defensaríem, però...
Home, i tant, que s'ha de defensar, evidentment, però ja es queixen molt sovint des de fora de Barcelona que tenim aquest centralisme català a vegades que ens fa oblidar una miqueta el que hi ha més enllà de
la pregunta seria... no ho vulguem, Si l'Espanyol baixés a segona divisió, com pensa el nostre tècnic, el Raúl Orgales, que ell és de l'Espanyol, No és que ho digui un aficionat del Barça, es continuaria fent el hat-trick Espanyol o hi hauria aquest canvi? Home, del hat-trick Espanyol pel hat-trick Girona, en cas que pugin...
Jo crec que s'hauria de fer igualment el hat-trick Espanyol, perquè hi ha molta gent que és de l'Espanyol. Per tant, només per l'audiència potencial que té, s'ha de mantenir. Ho veig des del punt de vista d'audiència.
Ja de moment, tot hipòtesis, falta molta temporada per endavant, l'Espanyol se salvarà, Raül, tranquil, i si el Girona puja, benvingut. Ja compartiran el hat-trick entre l'Espanyol i el Girona.
Que bé, s'ho passarem. En fi, tornem al Punto Pelota, un programa que he dit que l'esport està la gran amenaça pels late nights. Llavors ens hem de preguntar, és un programa esportiu Punto Pelota i Futboleros? De primeres, sí. De fons i de forma i de format, no. No pas. No ho és. Des del meu punt de vista, no ho és. S'assembla més al format que ens dona el Sálvame o aquests programes del cor que no pas a un programa d'esports, en aquest cas. Si no, hem de recordar també una miqueta, te'n recordes aquell programa que feien a la 2, al Rondo? Te'n
sí?
recordes? Aquest és el que va obrir realment la llana, però aquest programa el feien abans de les 8 del vespre, per tant, un programa de taula, no de sobretaula, perquè no arribava, però vaja, un programa de tarda que era molt entretingut, però vaja, era un guirigall amb el Tomàs Guaix, el Roncero, l'amic Pérez de Rozas també hi era per allà, era un guirigall total, i això s'ha exportat a la televisió de l'estat espanyol i és una autèntica bogeria de programa. Què aporta aquest programa quan anàlisi del que passa a l'esport? Absolutament res. És simplement entreteniment i res més. Hi havia aquesta cançó que sentíem abans d'entrada. Ja parla d'això, de que a l'arça de punta pelotes quan arribes a casa vols desconnectar i no vols saber res del món seriós. Si tu penses així, és un programa molt i molt divertit. Igual que Futboleros, que és la mateixa. És el mateix, però a Marca TV. O sigui, no hi veig la diferència encara.
Cada dia la programació esportiva té més presència a la nostra televisió.
Correcte.
Ens agradi o no, sembla ser que aquest és el camí.
Exacte. Per cert, parlant d'esports, tenim audiències de l'handbol.
Ja les hem trobat?
Sí. Mira, tenim el partit d'Espanya contra Dinamarca, va treure un 21% de l'audiència. Per tant, un molt bon resultat per un esport com l'handbol, que a vegades no té les audiències que es mereixeria.
Doncs amb això tanquem el que vas veure ahir, amb aquest últim apunt del seguiment d'ahir de la final del Campionat del Món d'handbol. Sergio, gràcies.
A tu.
Tot seguit, Eduard Jané, Jané tot l'any, avui ens parla, diu que anem de rebaixes.